Ràdio Estel.
Tarda, habitants de Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:03, les 4:03, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Fallo, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el David Morral. Ahir els de Belardo es van mostrar com un equip sòlid i solidari i van aconseguir un punt en un camp difícil i jugant mitja hora amb un home menys. Sí se puede! El míster es va veure obligat a fer canvis en la línia i també va canviar el sistema. I vam tenir la victòria a tocar fins que l'àrbitre va expulsar Víctor Sánchez. Els resultats de la jornada no van acompanyar, però l'important és que els nostres continuen sumant. Sí, se puede. Comencem una setmana marcada pel partit de dijous de l'Europa League i l'importantíssim duel a Zorrilla de diumenge. No pot ser que Europa passi de ser una oportunitat a un problema. Avui és dilluns, analitzarem l'empat d'ahir a Pizjuán i els resultats del cap de setmana de Factoria, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblada que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria.
Bona tarda, Ramon.
Bona tarda a tothom.
Ara t'he agafat despistat, eh? No t'esperaves.
El Dani se n'ha anat al lavabo, senyors espectadors.
Què li has fet, que ha anat al lavabo?
No, és que tenia que anar al lavabo. Hem anat a fer el cafè tranquil·lament, però ara he entrat aquesta a la pròstata. És l'edat, ja comença a estar gran.
Bueno, estàs preparat pel crit o no estàs preparat pel crit?
Bueno, avui no sé si fer el crit, bueno, perquè pues, la cosa no... A veure.
Tu tranquil, ja et donarem pas.
En unes pas. Un jo, però de... si no és sorpresa... Perdó, senyors oients. Si no és sorpresa, no té d'allonses.
És perquè no surtis als ullers, perquè més d'un...
Estarà dormint i diu, ah, que li toco un atac de cor, no?
Molt bé, doncs un consell i seguim.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bueno, ja podem començar, ja tenim el Dani Solsona. Bona tarda, Dani.
El bany és que el pobre home estava la pròstata una mica... A veure,
sí. Bona tarda, què passa?
Has d'estar celebrant el punt? Home, que és un punt només.
Un punt, sí. Per punt? Què?
Per res, vinga. Anem per l'actualitat. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues ya ves, un comienzo un poco complicado, pero ya estamos.
Sí, sí, ahí estamos. Bueno, pues después de este valioso punto logrado ayer en el Sánchez Pizjuán, la plantilla del Español se ha ejercitado esta misma mañana, desde las 10:45 en la Dani Harken, lo que ha sido una suave sesión de recuperación para los que jugaron ayer en Sevilla, pero no tan suave como otros lunes, porque esta semana hay partido intersemanal, nada más y nada menos que la visita del Español a Wolverhampton el próximo jueves en los 16avos de la final de la Europa League. Pendientes, sobre todo, de David López y de Raúl de Tomás, bajas ayer por problemas en el gemelo izquierdo y el aductor derecho respectivamente, pero por ahora sin noticias firmes al respecto. Habrá que ver la evolución de ambos para ver si están o no disponibles ante Wolverhampton y también de cara al importantísimo partido de Liga frente al Valladolid, recordemos, el próximo fin de semana, porque nos la jugamos en Inglaterra, pero también en Pucela. No sé cómo lo ves, si más en un sitio o en el otro.
Bueno, la jugamos en los dos, evidentemente.
Sí, yo soy de los que considero que a Wolverhampton hay que ir con todas las de la ley, ¿no? A intentar ganar, porque no te garantiza. Guardar todo el equipo titular para Valladolid no te garantiza que vayas a ganar, y a veces también una cuestión de buena dinámica ayuda más.
Es lo que decía al principio del programa, no puede ser que pasemos de una oportunidad a un problema. Europa siempre es una oportunidad.
Claro, si jugamos, está claro que la situación es crítica en Liga, pero pues Europa no es lo mismo que la Copa, ¿no? Creo que en esto coincidimos todos un poco, ¿no?
Entonces, pero sí que ha habido rueda de prensa de un protagonista de ayer, creo, ¿no?
Y tanto, ha hablado Adri Pedrosa, que ayer volvía al once titular, volvía a ser titular, valga la redundancia, en ausencia de Didac Vilá, que estaba sancionado. Y Pedrosa ha hablado, en primer lugar, haciendo balance sobre el empate conseguido en Sevilla.
Fue un punto muy importante. Básicamente por las circunstancias, ¿sabes? Se nos complicó el partido con la expulsión esa de Víctor que él fue sin querer, no quería darle al final sin querer a esquivarle da. Y yo creo que es muy buen punto, estamos hablando del Sevilla, de donde jugábamos y hoy salían con todo porque también estaban pasando una mala racha.
Una lástima la expulsión de Víctor Sánchez, lo que dice Pedrosa no le quería dar, pero son esas jugadas que no lo puedes evitar y dejó al equipo con 10 y luego ya sabemos todos lo que pasó. Sea como sea, el Español logró un empate, un punto, y lo hizo sin Raúl de Tomás. Había muchas dudas en la previa en cuanto a quién aportaría el gol, quién sería el jugador determinante en esa faceta del Español. Lo fueron en Barba desde libre directo y Buley, con un muy buen gol, por cierto. Y sobre esto hablaba Pedrosa, comentaba la ausencia de Raúl de Tomás y la importancia del equipo.
Todos sabemos que Raúl es un jugador muy importante, básicamente porque lo ha demostrado. Pero nosotros desde dentro sabemos que todos juntos somos mucho más fuertes y que, al fin y al cabo, un jugador sí que puede marcar goles como ha hecho, pero si estamos todos juntos vamos a ser mucho mejores.
La unión hace la fuerza, ¿eh? Como diría aquel, ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
Sí, sí, además demostramos que somos un equipo.
Totalmente. También, a pesar de que está fuera de toda duda, que Raúl de Tomás, considero yo que es el jugador que marca la diferencia en esta plantilla, pero es otro tema, ¿no? Por otra parte, hablaba Pedrosa, se le preguntaba sobre la polémica suscitada en cuanto a la intervención y la posterior actuación del VAR en la jugada que propició el 1-1 del Español.
Parece que hay partidos que deciden unas cosas y en otros otras. La jugada del otro día sí que es verdad que fue bastante polémica, pero al fin y al cabo son ellos los que deciden. Nosotros simplemente no podemos hacer nada, así que es verdad que nos quejamos bastante porque, al fin y al cabo, en la situación que estamos es complicada y queremos que todo salga bien. Y como vemos que no deciden bien o que deciden lo que ellos ven, porque desde el VAR dicen unas cosas, después en el campo él me transmite otras, pues es lo que hay.
Y si me permites, dos puntualizaciones a nivel personal sobre esta jugada. Por una parte, no acabo de entender por qué las quejas, o la mayor parte de las quejas, llegan por parte del Sevilla y no del Español, porque considero que sale más perjudicado el Español en esta jugada al no ser expulsado Sergi Gómez. Y por otra, con todo aquel que no haya entendido, y hubo mucha confusión ayer, por qué el VAR intervenía y sacaba tarjeta amarilla si no lo expulsaba, por qué el VAR ahí entraba y no entraba. Creo que la clave, para que todo el mundo lo entienda, es que una cosa son los cuatro supuestos de intervención del VAR y otra es que la decisión final que prevalece es la del árbitro. ¿Qué quiere decir? Ayer el VAR interviene porque desde la sala del VOR, desde Madrid, le dicen, escucha, es posible que haya una tarjeta roja, Entonces, hasta ahí bien, el VAR interviene, es uno de los cuatro supuestos en los cuales tiene que intervenir, y luego es el árbitro el que ve la jugada y dice, ok, no es tarjeta roja, pero arbitra lo que ve, es decir, ve tarjeta amarilla, ve falta, y es lo que señala. Eso no quiere decir, y creo que crea cierta confusión a mucha gente en cuanto a que si no es tarjeta roja, no debe pitar nada. No es así. Es decir, si él ve que no es tarjeta roja, el VAR ha hecho bien a la hora de intervenir, pero el árbitro es el que toma la decisión de no sacar esa tarjeta roja.
Y al final lo que demuestra es que el árbitro es el que tiene la última palabra, es el juez del partido.
Y así es. Una cosa son los cuatro supuestos de intervención del VAR y otra es que la decisión que prevalece es la del árbitro. Uh-huh. Quizá en una pugna aérea, yo lo pongo como ejemplo a todo aquel que me ha preguntado, se vería algo más claro, ¿no?
Si es... O una agresión que el árbitro no ha visto.
Eso es. Si hay una pugna aérea, el árbitro y le dicen desde el VAR, creemos que puede haber agresión. El VAR lo mira y dice, creo que no es agresión, pero en la pugna aérea, al sacar los codos, es tarjeta amarilla. En ese caso parece que se ve más claro, ¿no? Pues en la jugada es lo mismo. Y creo que el español salió más perjudicado porque yo tengo muchas dudas. Para mí es naranja. O sea, lo que pasa es que, bueno...
Yo creo que es roja, directamente.
Claro, lo que ocurre que es complicado. Son esas cosas del reglamento, es complicado acabar de estimarlo, ¿no? En cualquier caso, continuamos con Pedrosa. Por último, en último lugar, hablaba sobre lo que comentábamos, sobre si molesta o no el hecho de disputar un partido de Europa League el próximo jueves.
No, para nada, sinceramente. Ojalá de pequeño estuviese en esta situación que todo el mundo deseaba, jugar Europa. Al fin y al cabo es una cosa que desde pequeño sueñas y para mí no es ningún problema ni ningún malestar. Yo ojalá pudiese jugar el jueves, el próximo, el fin de también. Todos los partidos son muy bonitos.
No, no sé. Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Vamos, si te parece, con el análisis del partido, un partido en que precisamente Abelardo nos sorprendió.
Sí, creo que sí. Hubo un cambio de sistema, creo que todos lo advertimos. Es una posibilidad que se barajaba por las bajas y también por el rival en cuestión y el escenario de partido facilitó que así fuera. Expliquémoslo. Pasamos del habitual dibujo táctico de 4-4-2 a un 4-2-3-1 con Bulley por la derecha, Embarba por la izquierda, Dardé en la media punta y Caleri como principal referencia. El propio Abelardo se congratuló a posteriori del partido por lo que vio. Ya que le gustó. En la rueda de prensa comentó que le gustó esa posición que había adoptado Sergi Dardé y el hecho de que el Sevilla no tuviera dos referencias en ataque, pues de alguna manera le confundió a los dos centrales del conjunto hispalense. Veremos si tiene continuidad o no. Yo creo que una vez estén recuperados David López y Raúl de Tomás, no será así.
Un Caleri que solo le faltó marcar.
Sí, por cierto, comentar que ha sido elegido como el jugador más seguro por nuestros oyentes, con más del 60% de los votos dentro de las opciones que dábamos, y a mí me gustó. Creo que Caleri es esto, un delantero más de trabajo sucio, podríamos decir, que goleador. Coincido igualmente con los que acusan su falta de gol, porque creo que debe aportar algún tanto más, pero su trabajo ayer sin duda que facilitó la tarea a los que llegaban desde segunda línea. El gol de Bulley es un claro ejemplo. Quizá yo le daría más mérito al atacante chino que a Caleri, porque Caleri al final pelea el balón, pelea la pugna aérea, lo gana, pero no tiene esa intención clara de poner el balón donde lo pone. Es Bulley el que con su control orientado se planta solo ante Baslik y le bate. Lo dicho, me gustó el partido de Caleri, pero yo también pues pidiendo un poquito más, pidiendo que también aporte goles, ¿no?
Y otra vez el equipo que demostró, como decíamos, que es un equipo y que compite.
Para mí es en lo que más ha cambiado el Español con la llegada de Abelardo. El equipo compite siempre. Ayer, es que diría que incluso en el partido que perdimos de Liga, me refiero, en Granada, probablemente no fue ni mucho menos en el que menos mereció el Español, y creo que mereció, valga la redundancia, salir con algo de los cármenes. El equipo, lo que decíamos, compite siempre. Ayer incluso con 1-0 en contra teníamos esa sensación, o por lo menos yo tenía la sensación de estar dentro del partido, y eso antes no pasaba. Hay un camino complicado por delante, pero estamos en la buena senda hacia la salvación, creo.
Y sufriendo como en Villarreal, me recordó mucho el partido de Villarreal.
Creo que sí, creo que muchos nos olimos lo peor en el tramo final, también en Villarreal, ¿no? Y ahí salvamos el empate, en Villarreal salvamos el triunfo y ayer el empate. Jugadores como Adri Pedrosa, al que ahora escuchábamos, considero que acusaron su inactividad y el equipo se mostró muy cansado al final. El propio Abelardo lo decía en rueda de prensa, pero oye, salvamos un punto, así que encantados.
Perfecto, Javi. Pues antes de ir a la factoría, vamos con Arnau Planas, RC de Stacks, que tiene las estadísticas del partido. Buenas tardes, Arnau. Otra temporada sin ganar en el Pizjuán.
Otra temporada, sí. Ya suman 9 partidos sin ganar en el Sánchez Pizjuán, el Español, en Liga. Es la segunda racha más larga de la historia. El Español se pasó 22 visitas consecutivas sin ganar en feudo sevillista entre el año 1967 y el año 1994.
I marcó Gulé.
Jugava el Dani, vora't. Jugava el Dani. Què dic? Que no t'enteres, Dani. Desperta d'una puta vegada, cony. Desperta't ja. Que diu que des de, no sé, digue, repeteix, del 67 hasta el 90 no va guanyar 94. Mai l'Espanyol al camp del Sevilla. I tu jugaves allí, vora'ns.
Jugaríem més gent, no?
Del 67 al 90.
Sí.
94.
No van guanyar.
No, mai, al camp de Sevilla.
Jo, és que jo no jugava, estava...
Al 70, quan jugava.
Estava lesionat.
Sí, però no estava lesionat.
No vas de convocar.
No anaves mai al camp de...
Que estava lesionat.
Bueno, i sí, Ramon...
Aquell dia forçava sanció.
Va marcar Gulell.
Ho sé, que no vull fer el crit, que no vull fer el crit.
Mira, s'està tallant el Ramon, això és nou.
No vull que foti el crit, no em dóna la gana, no? Perquè va fallar en el gol d'ells, falla el Gulell.
Bueno.
Sí, sí, sí. Després ho parlem. Va, segueix, Arnau, segueix.
Gulell marcó su 10º gol con el Español. Hecho que le sirvió para sumar un punto al cuadro blanquiazul. Cuando el astro chino marca, el Español no pierde. 5 victorias y 4 empates gracias a sus goles.
Gulley talismán.
Sí, y además el gol de Gulley llega gracias a ese cabezazo de Jonathan Caleri, de esa asistencia del argentino. Es la tercera de la temporada. Caleri, junto a RDT, son los 2 jugadores que han participado en más goles en esta liga. Ambos lo han hecho en 4 goles.
Y un partido marcado por la expulsión, como comentábamos.
Sí, Víctor Sánchez fue expulsado. Fue la 4ª expulsión de esta temporada.
Qué no raro que Víctor Sánchez lo expulsen. Qué raro.
Espera, bueno, espera.
El Español no acababa tantos partidos con inferioridad numérica en Liga desde hace 4 temporadas, cuando en la temporada 2015-2016 también le expulsaron a 4 jugadores.
Y decía, espera, porque Víctor va de récord, ¿no, Arnau?
Sí, Víctor suma su 6ª expulsión en Liga desde que viste la camiseta del Español, supera a Juan Forlín y se convierte en el 4º jugador del Español en la historia de la Liga con más expulsiones.
Madre.
Solo le superan Pochettino, Lopo y Arteaga.
Casi nada. Muy bien, Arnau, pues vamos con la factoría.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
I Javi, el filial, un punto que también deja un poquito de sabor amargo, ¿no?
Pues sí, un punto agridulce. Creo que este más agrio, ¿no? Y el del primer equipo más dulce, en cierto modo, ¿no? El Español B empató en casa 0-0 frente al Valencia Mestalla. un duelo, un partido muy disputado, muy reñido, y ya son 5 partidos sin ganar del conjunto dirigido por José Aurelio Gay. Una mala racha, la peor racha de lo que va de curso, si no me falla la memoria, y el Español ve séptimo clasificado a 5 puntos ya de la zona del playoff. La semana que viene la anuncia Español B. Ojalá que ahí volvamos a la senda del triunfo, ¿eh?
Creo que en esta fase de los equipos, de los partidos que vienen ahora, es cuando se hizo la gran racha, o sea que imagino que el equipo de Gay tirará para arriba.
Sí, parece que ahora el calendario da una tregua, ¿no? En cierto
Exacto.
modo.
Sí, sí.
En cuanto al juvenil, así que son muy buenas noticias. 5-1 frente al Atlético Villacarlos, una victoria cómoda del equipo dirigido por Luis Blanco. Barça y Zaragoza tampoco fallaron, o sea que el juvenil A del Español continúa 6 puntos del líder, que continúa siendo el Fútbol Club Barcelona. La semana que viene, Lleida Esportiu, juvenil A.
¿Y el B que no falló, el juvenil B?
El juvenil B no falló y está en muy buena racha, y yo a todos los que se bajaron del barco de la cena ahora no les dejaría volver a ver.
Aquí hay uno.
Pues nada, ya no lo dejamos.
Ramón, tú no vienes.
¿Eh? Bueno, yo vendré, pero me pagaré yo, es igual.
Volve. Paga al de tots, has de pagar al de tots, Ramon.
No, al de tots no, que són molts. Aquí s'apunta el carro hasta l'utillero aquest que...
El carro guanyador s'apunta a tothom.
Aquí s'apunta a tot.
Bueno, pues lo que decíamos, el juvenil B ganó 2-0 frente al San Andreu, un nuevo triunfo, está en muy buena racha, el equipo de Moisés Hurtado, y está a 4 puntos del líder, que es el Barça, con los mismos puntos que el Sabadell, pero cabe puntualizar que el Sabadell tiene un partido menos, es decir, que si ganase su encuentro aplazado, el Sabadell sería el líder con 3 puntos de ventaja, con 1 de ventaja si lo empatase. En cualquier caso, el equipo del Sabadell es el A, los del Barça y el Español son los B. En la semana que viene, el Español visita al Cornellà. El juvenil B del Español de Moisés Hurtado juega frente al Cornellà. Y en cuanto al femenino, pues la nota más negativa de la factoría de este fin de semana, una nueva derrota en campo del Betis, 2-1 en esta ocasión. Son 4 puntos tras 20 jornadas, 4 empates y 16 derrotas es el registro del femenino del Español. Se encuentra ya a 12 puntos de la salvación. El Betis será, pues entre comillas, un rival directo, sí, en la lucha por la permanencia. Jugadoras...
Muy dolorosa la derrota.
Jugadoras entre lágrimas al final del encuentro.
Sí, disfrutant... però Xavi, perdona que t'interrompeixi aquí, però no deien que havien fotut a fora la Titi?
L'havien recol·locat.
Sí, recol·locat. Estava allà a Sevilla.
Recol·locat.
Recol·locat, què? En el xandall de l'Espanyol, allà. No, és que no ho vaig entendre. No l'havien recol·locat. I viatgen l'equip amunt i avall. Buah, coses d'aquest món que no s'entenen.
Molt bé.
Coincido.
Sí, sí,
Ramon.
Sí,
bueno. Yo también las noticias que tenían eran que Titi no, pues dejaba, ¿no?, de ejercer como tal. Sin embargo, pues yo también soy de los que la vi en
Sevilla,
por televisión, así que, bueno, en fin, a 12 puntos de la salvación, jugadoras llorando tras el encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y virtualmente en segunda. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. El Español necesita un milagro mayúsculo para salvarse, pero oye, mientras sea matemático, ahí está el equipo de Jordi Ferrón.
Sí, sí, tienen que luchar hasta el final. Muy bien, Javi, pues unos consejos y nos vamos ya con la sobretaula.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE.
Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. Tu perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
I antes de les seccions i la tertúlia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Sant Olo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Sant Olo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos, en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
A veure, Ramon, seccions.
Ah, no, primera, espera, que ho has fet molt bé avui, eh? M'ha agradat això del Rincón.
Avui no estic per massa, hòstia.
Avui ve una mica cabrejat el Josep. Que això que ha estat un cap de setmana de parranda, por ahí.
No.
Bueno, has estat fora de Barcelona.
He estat fora, però no he estat a parranda.
Ah, no has estat a parranda. Ve aquí amb tres maletes, quatre baúls, no sé, com si l'haguessin fotut fora de casa i tot, ja. Bueno, comencen les seccions, Josep. Comencen les seccions, que han sigut...
Sí, perquè el Dani s'està dormint.
Dormi com sempre, s'adorm. Després el despertem, no et preocupis. Tu, Dani, segueix, segueix.
Va, Ramon.
Jockey, hockey patins, va. Hockey patins, que va ser un partit molt disputat a la pista del Congrés B. Es va guanyar a falta de 17 segons. Sí, faltaven 17 segons, no posis aquesta
cara. Final intens.
Sí, final intens. Intens,
intens.
En un penal, i el va transformar l'Espanyol, guanyant 1-2. Una mica el partit va ser una mica durete, bronco, però bueno, al final la victòria segueix a dalt a la classificació i esperant el seu rival, vull dir, el hockey.
Aquest any sí que pugem.
Jo crec que sí, aquest any el hockey està embalat, no com l'any passat, que vam tindre bastants problemes, en el play-offs ens van eliminar, però bueno, aquest any jo crec que sí. El vòlei femení, que després de la primera de l'any està en el play-off d'ascens, de la tercera jornada que portem, la primera, us en recordareu, que vam perdre, però ja portem dos victòries seguides, en aquesta vegada a la pista del Lloret per 0-3, i estem recuperant ja passos per tornar a estar en aquesta senda de lluitar per ascendir. El bàsquet, que és el que m'agrada més a mi, però en aquest cas no van descansar, o sigui, no van ni jugar, perquè descansaven.
No es veig jugant a bàsquet.
Seguim líders, tranquil·lament. Adrià Gasol es va fer allà 300 flexions.
Continua fent més televisió que bàsquet.
S'està posant en forma, perquè el pròxim partit ja aniran la sexta, la 4, la 23, TV3, BTV, el BTV, i no sé quantes més a veure el partit.
Han quedat el fitxar i tot.
Eh?
Encara el fitxaran i tot.
Sí, d'acord. Dani, tranquil, que encara en queda un resultat. Handball, queda handball. Que va tornar també a la senda de les victòries, guanyant 35-12 el Paramanyanet B, i estem en play-off. El play-off, l'únic que passa que tots els que estaven davant també van guanyar. Vull dir, va ser una jornada així com ens va passar en el futbol, no? Que tu rasques un punt i els altres no perden cap. Pues en el handball va passar el mateix, però bueno, estem allà lluitant en el play-off.
Què deies del Boulay? Pobre Boulay.
A veure, Boulay... A veure, a vegades saps que en el futbol, i això el Dani sabrà més que jo, perquè en sap molt més que jo.
No sé res més.
Tu que... saps més que jo.
Parla i, no, i parles tu.
Resulta que quan ve el jugador que va marcar a l'Ocampos, que ens marca el gol de cap, qui el tenia que marcar?
Tu parla al micro.
Li estic preguntant al Dani ara. Qui tenia que marcar? Javi, què es fa, allò del Javi López o del Boulay que el tenia que seguir? Va, mullet.
De tots.
De tots dos. Porque uno por el otro...
Bueno, però això passa amb els gols.
El tio suelto i remata quan s'ho passa.
Els gols d'estratègia, algú falla, perquè si no, no marcaria.
Gol que va marcar el voler, qui falla del Sevilla?
Centrals.
El lateral, que el cobreix per... Però sempre hi ha errades.
Però voler va fotre un golaç. Qué bueno que és, quan tiene el ventaja con el balón allí.
Això ho fa bé, està clar.
A veure, si hagués sigut el voler, en lloc del Caleri, la primera jugada aquella que li fan el possible expulsió, que marquem nosaltres el gol, jo crec que el voler se'n va, perquè és molt més ràpid.
Caleri ha de xutar.
Vull dir, no, però és un tio que li costa més arrencar, és més pesat, llavors, entre que controla la pilota, se la col·loca bé, doncs llavors el foten la castanya que l'envien allà al teatro tercero.
Amb un altre, però bueno, en tot cas, Dani, el resultat és bo. Un punt al Pizjuán.
Clar que és bo, que no haguéssim potser firmat abans de començar el partit. Sí, clar, i va estar bé, i van plantar cara, i va... Al principi ens va costar una mica, després ja ens vam anar amb l'empat, doncs l'equip va estar millor.
No et sembla que potser va ser el... Bueno, aquest dia de Villarreal, el millor partit de l'equip, com a equip, per mi em va agradar molt. O sigui, perquè va arribar un moment que teníem el Sevilla totalment desarbolat. No sabien què fer. El Lopetegui va començar a fer canvis perquè veien que ens emportaven el partit.
És que la situació del Sevilla... El Sevilla estava pressionat, més que nosaltres. És que nosaltres, ells portaven una victòria amb els darrers 5 o 6 partits. A partir d'aquí, quan no els hi surten bé les coses i els estàs apretant, doncs la gent d'allà a Sevilla comença ja a posar-se nerviosos, a Lopetegui també, perquè han de guanyar, perquè han de guanyar, i l'Espanyol va estar bé en molts trams. A partir de l'empat, l'Espanyol va estar bé. Ara dius, com a equip, clar... Quan tu jugues en 10 i has de defensar, tot és el bloc. I el bloc és solidari, doncs defenses com pots, i aguantes com pots, i tots treballen i tots fan el màxim. I es treu el punt.
Vale. Ara, portem dos partits que, si no, els pericos ens morirem d'un atac de cor, eh? Perquè el dia del Mallorca, al final, vam tots allà en taquicàrdia, i jo que estava a la penya de Sants aquí al costat veient el partit, escolta, hi havia un senyor gran que a casa li tenen que donar una pastilla i tot, perquè l'home ja anava ja en el cor per la boca, tu.
I deia també que el canvi de sistema, vam veure un Darder jugant molt més al seu lloc, més suelto, o sigui, vam generar més joc.
Sí, va estar millor. En aquest partit va estar millor, sí, va estar millor. Però en aquest partit...
Sí, sí, per això dic, aquest partit.
En els propers ja s'ha jugat d'una altra manera.
Tornarem al 4-4-2.
És que si no has de treure jugadors... És que, a veure, això va ser una necessitat. No tens...
Però van fer de la necessitat virtut, que se'n diu.
Vale, doncs que no posin el Raúl de Tomàs el diumenge.
Però si el diumenge no saben si podrà jugar.
Bueno,
no?
Si està bé, que
esperem,
no posi...
Esperem que estigui bé.
No, si no està bé, no hi ha problema. Però si està bé, doncs que la senti a la banqueta i juguem amb el Darder mitja punta, igual que l'altre dia. Clar, o fas això o juga el Raúl de Tomàs. I clar, com que Caleri sembla que no sé què...
Ma, Caleri va lluitar molt.
No, sí, lluitar, sí.
Lluita, vull dir, va rebre lluita. El tio, això... És el tio que sí. Aguanta la pilota i te la...
Vale, sí, no, no.
Ara, que ara el gol està negat.
No, sí, és igual, si el tenim per això, ja em sembla bé. Ara hem de tenir jugadors de segona línia que facin 7 gols cada un. Clar, si no marca el de dalt, hem de marcar els de baix.
Bueno, a veure...
Perquè la possibilitat de canviar Caleri per RDT i jugar amb aquest sistema...
Home, no, si has pagat 20 quilos i no et fotràs el Raúl de Tomàs a la banqueta.
No, canviar, no. Ficar a RDT i seure en Caleri.
I hem posat el Monito, que estic cabrejat, perquè el Monito no juga.
No, però el Monito està content, celebra els gols.
Està prenent.
Diu que està prenent. Però per almenys és un tio que fa equip, perquè un altre dia en el seu lloc estaria cabrejat com una moto. O no?
Joder. I de què serveix? Cabrejar-te.
No, però bueno, per almenys hi ha unes imatges que el tio es veu celebrant com un boig al gol i el tio està implicat, a veure.
No,
i les declaracions que va fer la setmana passada, l'home ho diu, escolta, jo, a veure, tinc un altre rol ara, doncs l'assumeixo, el primer és l'equip. Ojalà tots diguessin això. Potser per dintre pensa una altra cosa i es caga en la mare que va a parir.
No, jo crec que són una pinya. O sigui, no, Abelardo...
En això, no sé, jo no he entrat al vestidor, no conec com està el vestidor, però sembla que des de fora, en cadascú tindrà els seus pensaments, però ara a l'exterior doncs tothom fa pinya. O no, Dani?
Sí.
Però que, insisteixo, em sembla bé. Creus la possibilitat aquesta?
Caleri no el traurà.
Caleri no el traurà.
Caleri no el traurà.
Bueno, i dimecres que farem jugar...
És igual, el dimecres, ara el dijous és igual. Ara m'és igual el dijous. Estem ara igual, parlant igual. D'això. Caleri no el traurà. L'ha tingut allà a l'Alavés, li fa una feina, li fa una feina, i Raúl de Tomàs, quan estigui bé, tornarà a estar. Llavors tornarà amb els 4-4-2. Que és millor és que, bueno, pues que posi a voler i que no jugui Caleri un dia, si està tocat, llavors potser ho tornaríem a veure, això, no? Bueno, però jo crec, que juga Caleri, Raúl de Tomàs, si està bé. I això és... I Marroca i David López, vull dir, a partir i Darder.
I
falta l'altra banda, i l'altra banda ja està en Barba, que treballa.
En Barba està bé, a mi és un dels que m'agrada.
Bueno, que estan implicats tots, això es veu, que els de la banqueta també estan implicats, també. Que el Vargas salta els gols, també. Però m'agradaria que aquests gols que canta, els cantés quan està dintre.
Joder. Si no és golejador, mai ha sigut golejador. Ho he explicat 33 vegades aquí. Ell no...
A veure,
no,
si...
Argentina no marcava gols.
Si tenim a Caleri, que el tenim per treballar, per aguantar, per fer, per donar la volta i tal, per segona línia, els Vargas, els Darders, els Boleis, els altres, tenen que marcar gols.
Si no, Barba ja marcarà.
Ja, Raúl de Tomàs, tenen que marcar gols. Noi, si no, no surten els números, torno a repetir. Ahir
dos tios van marcar gols.
Sí, dos que no marquen el Raúl de
Tomàs, sí. En Barba va marcar el primer gol... Vale. I el Boley va marcar un altre gol.
Vale. I això...
Boley porta igual de gols que el Borja Iglesias, que el vam vendre per 28 quilos.
És igual a mi el Borja Iglesias, ara, tu.
Ara, no, faig una comparativa, aquí la gent... No, mira...
Borja Iglesias, deixa estar el Borja Iglesias. El Borja Iglesias va venir aquí i va fer 17 gols, tu. Deixa't estar, ara.
Sí, però...
Sí, no, sí, bueno, sí. També han vingut els altres i tampoc estan marcant gols. Joder, Caleri,
agua passada, no movem oli, el que diuen. Bueno. Va ser una data que em va sorprendre ahir, que som el segon equip que marca més de jugada d'estratègia. O sigui, no marquem de jugada, però pràcticament tots els gols que tenim són de...
D'això hem viscut durant l'època de Machini i dels altres, que hem marcat molts gols de córner i de falta laterals. Tot això ens hem d'aprofitar, perquè si no marcaven els puntes... Fins que ha arribat a Raúl de Tomàs,
Ferreira,
que ha marcat 4
no
o 5
gols.
Qui marcava? No marcava.
Per cert, que has dit Ferreira. Ostres, ho sento, eh? Ho sento el que vaig a dir, eh? Va sortir un quart d'hora, 10 minuts, i la veritat és que sembla un jugador dels veterans, tu. Un jugador, un tio que no pressiona, no corre... Ostres, a mi em posava negre, eh?
A veure, cada un té les seves característiques.
Tu vas veure els 10 minuts que va estar al camp?
Tu, jo, ara,
jo, sent dolentíssim, corro més que ell.
Jo vaig dir el que vaig dir. Però jo ara et vaig a fer una pregunta. I no hi ha cap... ni dobles intencions, ni pensar que un jugador no és millor que l'altre, ni res. Tu ahir, quan veies el partit, tu vas pensar que faltava Raúl de Tomàs?
No.
O David López?
No, la veritat és que l'equip va estar bé, ho han dit...
Per què? Però jo per què està bé l'equip?
Perquè és solidari, i, perquè tots van...
Però amb el mateix et dic que quan ens vam enterar tota l'afició, que no jugava Raúl de Tomàs, la gent va començar a canviar les apostes. Puc canviar l'aposta? Perquè... Clar, no, perquè és l'experiència que teníem fins ara, que fins que arribava Raúl de Tomàs estaven morts, no marcaven. Però... I afortunadament, ahir l'equip va estar com està, que vam estar a punt de guanyar el Francesc Pijuan, afortunadament.
Quan un equip funciona com a bloc, passa que la situació de l'equip doncs és de pressió perquè estàs a baix i has de sortir, però quan funciona com a bloc vas traient peces i les peces van funcionar.
Sí, però tu mateix m'acabes de dir abans, el diumenge que no juga Raúl de Tomàs, juga una altra vegada el mateix.
No, jo no et dic això. Jo he fet aquesta pregunta perquè estic segur que molta gent, la majoria dels de l'Espanyol, els pericos, que estaven veient el partit, ningú va dir, és que si arriba a haver Raúl de Tomàs en fem 4. No, no va passar ningú. Segur. Per què? Perquè l'equip funcionava, Boley va marcar el gol, l'altre en Barba també, i tal i que qual. Però vull dir que quan funciona el bloc, tu vas traient peces i el bloc funciona. I et poso un exemple. Et poso un exemple, i no parlo de l'Espanyol. Tens el Getafe. El Getafe ha marxat Cabrera. I quin problema ha tingut? Posa a Echeita, que no jugava ni al Huesca. I juga Echeita. Pues juga Echeita. I guanyen, 3-0, venen, toquen... M'entens? Vull dir que és un equip que està treballat i té un bloc, i és igual que posis el d'allòs a l'altre i a l'altre. I aquest ara comença a passar el mateix. Passa que... Clar, que nosaltres estem amb l'aigua al coll. estem amb l'aigua al coll.
Sí, quan jo deia que som un equip, em referia a això, que som un bloc, que afortunadament tots anem... Es veu que tots van endavant, que treballen solidàriament, que tots tenen la mateixa idea, que tots funcionen tal com vol Abelardo, que crec que Abelardo ha estat un gran encert. A més, té capacitat de variar amb les circumstàncies i que veig que estem en la bona línia.
No, però sí, el problema no és que estiguem nosaltres en la bona línia, és que ho estem. És que el problema és que els altres també.
Bueno, això és la putada.
La putada no. És que els altres també juguen.
Sí, però ja saps, Dani, que tots hem dit el mateix. La salvació passa pels partits de casa. Si mantenim aquest ritme, anem sumant, encara que els altres sumin, nosaltres no baixem el ritme, i els partits de casa, amb els rivals directes, els traiem tots, tindrem alguna possibilitat. Si no, tal com estan les coses, no tindrem cap.
Perdona, el Mallorca, quants punts ha tret a fora de casa?
Un.
Quants punts té? 21. N'ha fet 20. Perquè està regla de 3...
Set punts amb els últims 10 partits.
No, si guanyant els de casa com guanya els de Mallorca, doncs se salva el Mallorca. I si tu ara veus el Celta i sembla que el Celta també se salva, doncs llavors qui és el que no se salva aquí?
No, però tenen que passar, el Celta té que passar per casa nostra. El Mallorca ja l'hem guanyat. Sí,
però el Celta ve a l'últim partit. I a l'últim partit de Lliga pot ser que estiguem salvats els dos, que els dos estiguem enfonsats, que un estigui salvat i l'altre ho necessiti. Poden passar coses. L'últim partit és...
Lamentablement.
Jo vull arribar amb avantatge.
Hem d'arribar vius, com a mínim hem d'arribar vius.
Perquè si no em donarà un atac de cor, allò al mig del camp. No. Això sí que no, però... El que anava a dir-te, no sé, que m'has tallat ja, m'acabo un nen.
Guanyant els de...
Això, dius que... Falten 21 punts, 20, perdona, Josep, sí, sí. 21 punts. 7 partits a casa i 7 a fora són. Dels de casa n'hi han un parell que són difícils que els guanyem. O els podem guanyar tots, no? Però un és el Real Madrid, que tenen aquí a casa. L'Atlètic de Madrid també és un equip molt difícil. Però, bueno, els tenen que jugar. Sí, 7 partits. Els altres 5 són equips de la part baixa.
Sí.
Dels de la nostra lliga. Aquests sí que tens que fer 15 punts aquí.
Ah, sí, clar.
Aquí tens que fer els 15 punts. No, a veure, jo, cadascú fa els seus números. Sí. Jo faig els meus. 15 punts. Em falten 6 punts.
Encara
em falten 6 punts.
Valladolid és el partit.
Exacte. Valladolid perquè si tu en el Valladolid el fiques a la pomada, però si tu el guanyes, el poses a baix. I un equip, quan comença a baixar, que sempre hi ha un equip que comença de la mitja taula a baixar, li entren les cagarrines de la muerte i llavors es pot ficar allà en tot el lío.
Sí, però, sí.
No, és que tu ho veus d'aquesta manera. A veure, jo sempre dic...
No, ho veus tu, jo no he dit res.
Jo veig un equip que serà difícil que estigui, com és el Celta. El Celta té un equipàs. Jo sempre ho he dit, té un equipàs. Ara, doncs, sembla que ha empatat al camp del Madrid. Bueno. Però el Celta serà un equip que és difícil que... amb els jugadors que té, eh? A veure, que pot baixar, sí. Jo me'n recordo l'Atlètic de Madrid, que tenia un equipàs fa l'any 2000 i va baixar. I va baixar. Tenia un gran equip.
Tot està molt nivellat, tot està molt equilibrat, tothom està apretant les dents, eh? El Celta apreta, l'altre apreta, el Leganés per guanyar-lo has d'allò, pot ser
ningú
que no guanyi
l'espat,
afluixa l'altre tal, i no sé què. I tu parteixes amb desavantatge, que estem millor. Ningú pot negar.
Home, només has perdut un partit des que està l'Abelardo, eh?
Bueno, sí, però sí, que jo no dic el contrari. Jo estic dient que estem millor, evidentment que estem millor. Però necessitem guanyar a casa.
21 punts necessitem.
Vale, necessitem 21. No sé quants en necessitem, els altres no sé quants.
21. 21 i 19.
És que una setmana.
Falten 7 victòries.
Tu una setmana. Ara tu vas una setmana, guanyes tu i els altres no guanyes, ja penses que ja estàs. Guanyen els altres. I tu no guanyes i dius, hòstia, que difícil està. Això ho veurem...
Què és el que esperàvem aquesta setmana?
Això ho veurem d'aquí 5 partits. D'aquí 5... No 14 partits, d'aquí 5 partits.
Per cert, has dit que el dijous no hi ha partit.
Sí, no, jo no he dit això. Jo he dit que el dijous deixa l'estar, ara.
Jo penso...
Què fem dijous, en sèrio?
Jo crec que no es té que tirar el partit. Penseu que van 1.200 pericos, perquè els pericos estem bojos, i van 1.200 pericos.
Bojos, no.
És que no hi ha cap garantia de que perdre partit...
No, em vinc a referir que la gent de l'Espanyol la veig ara molt més mobilitzada que fa una temporada enrere. Vull dir, ahir sortien imatges a Sevilla mateix, Ostres, vaig veure un fotimer de gent de l'Espanyol.
Osasuna, jo veig a Osasuna un desplaçament
tu,
important.
Tu quan les orelles et fan així de veritat, que se't mouen i dius, hòstia, les tinc congelades, et mobilitzes per veure si vas a on te sigui. Eh?
Sí, no,
i els de l'Espanyol hi han vist les orelles, tots, eh? Tots han vist les orelles i han dit, ui, que malament està això.
Quina mala pinta té.
Quina mala pinta té. Però... Vinga, va, anem-hi.
Sí, sí. Ah. Sí. Però, bueno, a Anglaterra, que és un partit de l'Europa League, doncs 1.200 persones em semblen molt respectable per lo que és l'Espanyol i en el moment que està l'Espanyol.
Demostren que la gent tenia moltes ganes de viatjar exacte, per Europa amb l'Espanyol.
Vull dir, amb problemes en entrades, o la gent trucant, que no tengo entrada, que tengo vuelo, però ara no encuentro entrada. Eso es una
i
mica...
estan amb aquesta dinàmica positiva, crec que els jugadors no estaran ni tensionats, ni no tens l'obligació de guanyar com sigui perquè el món s'acaba, com els partits de Lliga, i crec que hi ha jugadors que poden disputar, que poden competir. Com a mínim podem donar una bona imatge. Jo no ho llençaria perquè no serveix de res llençar la competició pensant però, que això et servirà per la Lliga.
Però llavors que m'estàs dient que...
Estic dient que el que jo no faria és anar com al partit de Copa en 7 suplents. O sigui, que no jugui
no,
cap titular.
No, pues jugaran 11 que no juguen habitualment.
No, jo no posaria tants.
Ah, bueno, una cosa és que tu no els posis.
Clar!
O sigui, tu, per exemple, Naldo, Calero, Didac, perquè va jugar Pedrosa i Didac no va jugar, o sigui, Víctor Sánchez, que
Vargas
va jugar, i Iturraspe, Melendo, Vargas... Aquests no els poses.
A veure, jo...
Vargas, Melendo, no.
Ah, jo Iturraspe no em posaria perquè és...
Bueno, Iturraspe no juga. Vale, el traiem. I vale. Què posem? A Marroca, també.
No, podem posar Pol Lozano.
Pol Lozano, vale. Pol Lozano i...
Pol Lozano.
Pol Lozano. I qui més? I qui més al costat?
Al costat... Vito Vargas...
No, Vargas amb una banda, Melendo l'altra, vale,
i Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez, vale. I a dalt?
A dalt? Pots posar Goulet.
Goulet!
Ferreira, evidentment, haurà de jugar també.
Bueno, llavors, Calero, no?
Calero? Calero sí, no Caleri.
No, Calero.
Calero a darrere.
Sí.
Calero a darrere,
sí. I Naldo?
Naldo.
També. Vale. I llavors, a la banda dreta? Ah, és que clar, llavors ja fas nou canvis. Què poses? És que o fas o no fas.
I de porter, Andrés Prieto.
No, a porter Oyer, perquè el tenim.
No, ah,
no
pot
jugar.
Lesionat.
No pot
ja
jugar.
Ja pot jugar no perquè no té fitxa de l'Europa
League. I a sobre s'ha lesionat.
I a sobre està lesionat. O sigui que això és bo, eh? Fitxo un equip i et lesiones, tu.
Jo que... Jo,
Marroca podria
aquí
jugar.
Aquí es tracta...
Marroca sí que podria jugar. No crec que el penalitzi jugar dos partits seguits en una setmana.
Que no penalitza a ningú.
Aquí penalitza.
Ah, que...
No sí penalitza això... ningú jugar dos partits, que fa temps
per
que
això,
no...
Fins i tot ho va dir Abelardo, quan ell mateix va fer el partit de Copa, va treure tots els que no jugaven. Jo crec que algú sí que pot repetir.
A veure, el que no s'ha de fer és, i crec que així serà, és... A veure, pots perdre l'eliminatòria, pot ser que perdis allà, el que sigui. El que no pots és anar allà, hipotèticament, i que te'n fotin 5, eh?
Home, ja és una qüestió de prestigi, una mica d'orgull...
Vull dir que vagis a competir. Quin equip farà Abelardo? No ho sé. Que és important el del Valladolid? Sí. I és important l'Atlético de Madrid? Sí. I és important l'altre? També. Ara, escolta, jugar un diumenge, jugar un dijous i tornar a jugar un diumenge... Tampoc és que... No per cansanci, dius, home, és que algú es pot fer mal. Bueno, anem a... Vale, entesos, però...
Home, el que està clar és que Raúl de Tomàs i el David López no jugaran. Això ho tinc clar. Els reservarà pel Valladolid.
No, aquest... Però aquest... Perquè
estan les... O avui han entrenat, però...
No, però amb les molèsties és normal que tu diguis... tranquils aquí, que el diumenge tenim el partit, ja jugarà doncs, el Volei, el qui sigui, el Ferreira, el Caleri, el qui sigui. Vale, això sí. Ara, la resta què farà? Pues no ho sé. Jo, la veritat és que no ho sé, perquè hi ha jugadors que compten molt poc. És veritat que Pedrosa no comptava per res. I semblava, aviam si el posarà, no el posarà, què farà?
Posar, jo em dubtava, eh?
Va posar-ho.
Al final va fer un canvi home per home.
No, perquè molta gent deia, no, passarem a Cabrera al lateral, entrarà un altre central i tot això, i al final no va fer-ho, va posar el Pedrosa, que és una cosa lògica. A veure, tampoc ho va fer tan malament. Potser sí que se li notava una miqueta de...
Un dels dos centrals titulars crec que jugarà el dijous.
Un dels dos.
O Cabrera o Bernardo. Bernardo fins ara ho està jugant tot.
Vale, jugarà un i dels dos suplents en jugarà un.
O Calero o Naldo.
Home, jo perquè els anglesos...
I per què no jugam tres?
Jo aquí vaig a dir una cosa, eh? Deixeu-ho. Jo crec que jugarà Naldo. Per què? Els anglesos és pilota salolla, pilota salolla. I el Naldo, el que té bo, en les cames no se s'entrebanca, però en el cap va bé. Llavors és un tio que totes les entrades pot anar molt bé de cap. Té que buscar dos centrals que vagin bé de cap. En aquest cas, tant Bernardo com Cabrera van bé de cap, però Naldo també va bé de cap. El Calero no va bé de cap. O sigui, va bé de cap. I falta físic. Imagina't, per jugar en el de l'Hospitalet, que és una bèstia, a part, que té una musculatura en el Calero, només que li bufi una mica...
Ja veurem què passarà el dijous.
I... Fem una mica d'entrenadors, ja.
No, hi veurem aviam el domini.
Com que no? Jo faig el segon teu. Tu, d'en primer, jo segon.
Això sí, però fes l'alineació tu.
Quines possibilitats veus a Zorrilla?
El Valladolid ho fa bé. El que passa que té el que té. L'altre dia va perdre perquè va perdre, eh? Però és un equip molt regular. No et farà coses de dir, hòstia, guanyarà 10 punts i després en perdrà 10, però sempre ja porta aquesta dinàmica de l'any passat amb el Sergio González. I té mèrit. Treballen molt bé el 4-4-2. Ja veurem...
Sembla que és el rei de l'empat, eh?
Què passarà? Que pots treure punts? Clar, evidentment. Ara som capaços de treure punts, de treure en un i de treure en tres. Ja veurem, ojalà. No sé els punts que té el Valladolid. Em sembla que en té 24, no? Em sembla que el Valladolid en té 24, de punts.
Sí, per això nosaltres... Sí,
ara no m'ho dic. Serien 21. Em sembla que en té 24. No sé si 24...
No recordo ara... Ràpid, oients, donem-nos la informació aquesta. No,
ens faria...
No, però sé que el posaríem a la
faria
pomada.
Faria bo l'empat de guanyar allà, faria bo l'empat del Pizjuán. Jo crec que és més important guanyar allà que no pas contra el Sevilla. Per això, perquè també fiques el Valladolid en problemes...
No, fiques allà en problemes, el deixes a baix, li entra aquesta ansietat, com a tots els equips que estan en una zona més tranquil·la i comencen a baixar. I el que anava a dir abans, el que aquest no baixarà mai, segur que no baixarà, però l'equip que està baixant en picat és...
Valladolid en té 26, eh?
Bueno, 26. Li treus tu 3?
Sí, no, si li treus 3. Si l'altra setmana li treus 3 més, ja el tenim.
No, però a veure, vull dir que està la Lliga...
Si li treus 3 punts, està bé. Que guanyem i ens posem en 21 i ell en 26 ja comença a anar d'allò, sí? Però en té 26, no 24, que jo em pensava que en tenia 24, té l'Eibar.
Bueno, doncs un altre que també està a la pomada, però...
No, aquest a l'Eibar sí, està a la pomada.
Té un partit més. Té un partit.
I què us semblava? Era vermella la falta al Galeri?
Jo el que passa...
Quin lío amb el VAR.
A veure, jo he estat mirant moltes coses i escoltant gent, uns diuen que està ben fet, que l'àrbit va actuar molt bé, que altres que no, no sé què... Però a veure, el senyor Monchi... I l'altre, aquell que sale per la tele, que ens té tanta ràbia, que... Com es diu aquell tio, que no sé si el veus tu per la tele?
Soria, Cristóbal Soria.
Aquest, sí, aquest impresentable, que ens queda...
Aquest jo el convidaria.
Aquest el convidaria, que li fotria dos castanyes aquí ben donades. Sí. Perquè no protesta. És una expulsió claríssima, eh? El VAR entra, sempre diu, per expulsions i coses així. Quan li diuen... L'últim home, que ha sigut un manifiesta de gol, sí. I se'n va sol, perquè se'n anava sol, i li fot una tarrascada... Què? Defensa l'àrbit, vinga, va.
No defenso l'àrbit. Jo explico la jugada com l'expliques tu.
És de l'equip dels àrbits.
Tu expliques la jugada. La jugada és... El del VAR avisa l'àrbit, perquè creu...
Vermella
creu
que és vermella. Que és vermella.
Creu que és vermella. Però li diu, vés a mirar-ho.
Clar, que em mulli ell, collons.
Clar, i va allà, i ell no la veu.
Veu vermella i diu, ui, campo del Sevilla, no. La gente se me va a tirar encima.
No sigues veig... hooligan.
No, hooligan no, soc hooligan, collons, jo soc hooligan.
A l'àrbit no veu vermella, i jo tinc dubtes de que sigui vermella o no.
No veus jugada manifesta de gol.
No, és
jugada manifesta... És per si és l'últim home, i és jugada manifesta de gol.
L'últim home que se'n va xutar, bueno, no sé.
Aquesta és la discussió.
Aquí la rada és que Caleri vol xutar.
I li fot la castanya a la cama de pollo. Sí. A la cama de pollo. Sí, però que vulguis... És impossible que xutis.
Sí.
Ani, collons, que tu has jugat a futbol.
Però que no t'estic dient això. Precisament, com he jugat a futbol, sé de què va això. Si Caleri vol controlar la pilota, Caleri entra dins de l'àrea i a l'altre li fa penal. Si la vol controlar per marxar, perquè tenia tot l'avantatge. La pilota li ve de la dreta.
Sí.
El Sergi Gómez el té a l'esquerra. Si ell controla, en lloc de voler xutar, que està a la frontal de l'àrea, trepitjant a l'àrea, vol rematar de primeres, Jo en seguida el que vaig pensar, hòstia, perquè no la controla, té tota l'avantatge. Tens el jugador, perdona, tens el jugador a l'altra banda, el tens a l'esquerra, tens la pilota, la tens, li has fet una cobertura, la tens coberta, la pilota. No te la pot prendre mai a la vida, el Sergi Gómez.
I què fa el Sergi Gómez? Hòstia.
Però l'altre és que vol xutar.
No ho tinc tan clar, si vol xutar o vol donar-se una miqueta
no,
més
endavant. Perdona que et digui això, perquè com que no has jugat, no d'allò...
Jo més he jugat de porter, això...
Tu has vist el gest que fa el Caleri quan li arriba la pilota?
Tirar-se-la endavant.
És per rematar, no per controlar. Bueno, això...
I aquí és quan l'àrbit no veu jugada manifesta de gol.
No, no. És que si la controla, li fan penal. És que no li podien prendre la pilota si la controla, perquè tu tens la pilota a la dreta i el jugador, el defensor el tinc a l'esquerra. Amb el meu cos, com em prendrà la pilota?
Si nosaltres que som pericos, si no ens posem d'acord, imagina't tu...
Per mi el que està clar és que la discussió, al final, queda clar que l'àrbitre és el que decideix i afortunadament van marcar. Es va fer justícia perquè va pitar alguna cosa.
Justícia divina. Estem a Radio Estel. Justícia divina.
Perquè no havia...
Un altre àrbit podia haver dit... Li diuen, vés a mirar que és penal. Va mirar allà i diuen, no és penal. Siguen.
Sí, vote neutral.
Ja està, siguen, la pilota ja està. No, i ell diu, falta, i targeta groga.
Va fer justícia.
Tots ens vam quedar així i volguem dir, què pita aquest tio ara?
Bueno, però a veure...
I encara dura.
No, digues.
No, que encara dura i el programa sí que no dura.
Hòstia, ja hem acabat avui.
Ja hem acabat, clar.
Que t'enrotlles com una persiana, tu. Ja t'enrotlles com una persiana, el Dani.
Demà, a partir de les 4, no perdo la
sèrie. Visca l'Espanyol, collons!
Curta.